Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Judit Caselles. El govern tira la tovallola definitivament i no presentarà una candidatura a les properes eleccions dels Jocs d'hivern. Ja ho va comunicar fa uns dies al Departament d'Acció Climàtica i avui qui ho ha fet és la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. La decisió s'ha pres perquè el Comitè Olímpic Internacional ja ha atorgat les dues properes edicions dels Jocs Altres Seus i també per la sequera que viu Catalunya.
Respecte dels Jocs Olímpics d'hivern, és que, de fet, les dues properes edicions ja estan atorgades, sembla ser, i, per tant, en aquest sentit, no hi ha possibilitats.
Vilagrà s'ha expressat així durant una atenció als mitjans a la inauguració de la segona edició del Tot Esport, un espai lúdic esportiu per a infants i joves amb referents feministes. Segons ha dit la consellera, l'objectiu del govern és visibilitzar i situar l'esport femení al lloc que li pertoca. I anant cap a la Bisbal d'Empordà, on l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio, ha lamentat que s'hagi trobat un nadó recent nascut a una de les escombraries de la ciutat i explica que els Mossos estan fent les investigacions pertinents.
És un fet luctuós que tota la ciutat lamenta profundament, que ho ens hem assabentat perquè qui ha trobat el cos ha estat un treballador municipal.
Un escombraguiaire que ha trobat mort un nadó amb el cordó umbilical dins d'una paperera. Ha estat cap a 6:45 del matí quan el treballador estava fent la roda habitual de neteja a la plaça del carrer Germán Sitjar, al centre de la ciutat. I a Barcelona, l'empresa Transports Metropolitans ha anunciat un nou concurs de seguretat al metro de la capital amb un pressupost de 143 milions d'euros. El nou contracte preveu un increment d'hores de treball del 4,5%, un augment que els sindicats de seguretat consideren mínim. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els representants dels agents de seguretat celebren l'increment d'hores treballades, tot i que avisen que no suposarà la contractació de més personal. Jordi Miguel, de l'executiva del Sindicat Professional de Seguretat Privada, reconeix que el contracte inclou millores, però no compleix amb totes les seves reclamacions.
Tinc esperances que avancem amb el tema de les càmeres unipersonals i amb el tema de l'esprai. Amb el tema de l'emparella, nosaltres seguim reivindicant, però és algo que no veig que estiguin per la feina.
Miguel, recorda que hi ha molts moments en què els vigilants estan sols a les andanes de metro o als vagons i això els posa en perill. Per això, tot i afirmar que l'increment de pressupost sempre incrementarà la seguretat, lamenta que no recollin totes les seves demandes.
I ho acabem de saber, són 5 els morts que hi ha hagut a l'avió militar que s'ha incendiat a l'aeroport de Tòquio després de xocar amb un altre avió. I més notícies, perquè la Policia Nacional ha bloquejat pàgines web que clonaven portals de marques de roba de prestigi per estafar víctimes, aprofitant l'increment de les compres per Nadal. Els estafadors havien creat webs que replicaven la capçalera, els logos i la maquetació de les marques originals i les promocionaven amb anuncis a les xarxes socials que dirigien l'usuari a la web fraudulenta en un sol clic. I a les portes del 5 de gener, la cavalcada de Reis a Girona canvia una part del recorregut previst. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el seguici reial de Melchor, Gaspar i Baltasar passarà pel carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps, en lloc d'anar cap a la plaça del Poeta Marquina i la ronda de Sant Antoni Maria Claret. El nou recorregut està acordat entre els organitzadors, l'Ajuntament de Girona i la Confraria de Jesús Crucificat, juntament amb els manaies de la ciutat, i està motivat per la disponibilitat d'efectius policials per dur a terme el recorregut previst inicialment, que requeria de més talls de circulació i regulació del trànsit. L'inici i el final de la rua no variaran. I encara sobre les cavalgades, les que es faran a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú, estrenaran aquest any un tram adaptat per a infants amb alta sensibilitat al soroll. Els recorreguts a les dues capitals comarcals tindran habilitada una zona on les carrosses de Ses Majestats i el seu seguici circularan a un ritme més lent i amb la música a un volum més baix. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Finalitza la declaració de Jennifer Hermoso a l'Audiència Nacional de Madrid pel petó de Luis Rubiales a la celebració del Mundial de Futbol de l'estiu passat. La futbolista ha reiterat que el petó va ser inesperat i en cap cas consentit. Ha assegurat, a més, que es va sentir pressionada per la delegació espanyola durant el vol de tornada des d'Austràlia. L'acusació creu que diversos membres de l'estaf van demanar a Hermoso que traies ferro al petó per salvar la cadira de Rubiales, quelcom que la davantera no va accedir a fer. I en tenis és una de les notícies també del dia. Rafa Nadal ja coneix el seu rival als vuitens de final del torneig de Brisbane, Austràlia. Serà precisament el local Jason Kubler-Nadal ha tornat a les pistes després de 349 dies fora per lesió. Ha fet amb una victòria d'autoritat sobre Dominic Thiem per 7-5 i 6-1. El manacorí ha admès que el d'avui ha estat un dia molt emotiu i està content per tornar a competir, en aquest cas, amb un nivell d'autoexigència alta.
Play, I think, at a very positive level to be the first day is something that probably make us feel proud.
Estava orgullós Nadal de jugar a un nivell tan positiu el primer dia de tornar a les pistes.
Gràcies, Pol. Això és tot. Tornem a les dues amb l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, que si comencem any també comencem música clàssica. Ho vam poder veure tots un any més, un dia com ahir, el concert d'any nou. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt contenta.
Quin gust saludar-te d'un
sí,
any per l'altre.
Sí, sí, estem a dia dos, així, a tope, eh?
Que bé.
Iniciem junts aquí, sí, a topíssim. Sí, 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 mola, mola, mola.
Te vas veure ahir, el concert, o no?
Home, per suposat.
Clàssic, eh?
Home, com no? Bueno, el tenia una mica de fons, potser, mentre sí. Moria de la ressaca en un racó, podria ser, no ens enganyarem. Sí, a mi sí.
Sí?
A tu no? No el vas veure.
Sí, 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 el vaig veure. Cada any el,
sí?
El veig.
Sí? Sí, ets un tradicional,
soy
eh?
Soy assiduo.
Va, va, parla'm, parla'm. Què, què?
I és que hi ha una classe de directors...
Sí.
Aviam com ho dic jo finament. Que...
No ho diguis finament, potser acabem abans.
Li ha fet gestos a la Maria perquè m'entengui, que el veig com molt, els veig com molt rígids.
Estic d'acord.
I a mi m'agrada més els que ballen mentre dirigeixen, diguem-ho
bueno,
així.
Però mira, al final...
Marine Boim, tots aquests...
Sí, però al final no estàs mirant el director, sinó gaudint de la música.
Ja.
I reconeguem que sonava molt bé.
Sí, home.
Ah!
Sí, cada any. Sona perfecte.
Estic d'acord amb tu, però és que sonava de conya.
Hi ha dues coses que no varien d'un any per l'altre, des de fa molts anys el concert d'any nou de Viena. Una és que l'orquestra sona absolutament perfecta.
Correcte.
La segona... que al Palau de Butaques hi trobem sempre japonesos molt rics.
Home, sempre. Ja està. Si no, ja no seria el concert d'any nou. Vull dir, és així.
I la bueno, tercera...
No ens han decebut.
Deixa'm dir una tercera i ja ens hi posem amb això. I la tercera, que tenim en aquest país un senyor, deixa'm-ho dir, es diu Martín Llade, que ens apuntou bueno, de música clàssica...
Home, clar... És lo más.
Que m'encanta com
lo
ho
más,
fa, que aprofita per fotre pulletes sí. Quan pot. Sí. M'encanta.
Home, és un referent, eh?
Sí,
és,
home,
un grande, és un grande de la divulgació.
Absolutament.
Vull dir, sense ell no estaríem aquí, tu i jo, fent això mateix,
exacte.
Eh? Jo crec.
Sense desmereixer sí, sí. El que... Ai, és que ara em quedaré fatal perquè no recordaré el nom, però el que hi havia abans, de Martín Llade.
Sí, home, va, però jo l'adoro, eh? I tinc els seus llibres i ara no em surt el nom i això és
boníssim,
fatal.
Boníssim, també.
Serà possible que no em surti
molt,
el nom?
Jo també era molt seguidor d'ell.
Si tinc el llibre, jo. Mare de Déu, és la meva Bíblia. Bueno,
ja el trobarem.
És el dia 2 de gener, no ens ho tingueu
exacte.
En compte, fem el que podem.
Dit això, va.
Doncs avui us porto una cosa especial, sí, 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 perquè us porto la història d'una dansa que va escandalitzar tota Europa.
Ah.
Mira, si us dic que va ser considerada immoral, perversa i fins i tot una amenaça a l'estil de vida de la gent benestant, probablement pensareu en un perreo. Però no. No és un perreo, no, senyores
no
i senyors.
No,
no, no, no, no, no, no. Ah? Res més lluny de la realitat. Mira, escoltem, escoltem.
Clar, els que penseu, ah, però és que estàveu parlant del concert de...
Patapamba!
Bé, per cert, José Luis Pérez de Arteaga.
Home, per, és que per favor, eh? Gràcies per buscar-lo. Estava jo ahir sí, en un ai al
no,
cor.
No podia quedar a l'oblit.
Molt bé, molt bé, molt bé.
El vals?
Sí, senyor, la història del vals, i recordem que acabo de dir que era pervers, immoral, que va amenaçar l'estil
no,
de vida.
No ho hauria dit mai.
No, 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 jo tampoc, jo tampoc. De fet, és que tot ve d'aquí. Era el famós concert d'any nou que dèiem, i com que està plegats de valsos, doncs un somina diu, oh, mira, això és elegància, tradició, una cosa com superelevada, sí. Però de cop i volta jo em vaig posar a investigar i començo a flipar tulipes, perquè... Sí, 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 sí. O sigui, va suposar tota una revolució, no només en quant a dansa, no només en quant a música, sinó a nivell relacional. O sigui, el vals va democratitzar la festa, i això és, mira el que acaba de dir,
això,
És molt fort. I fins i tot, sense vals, Joan, avui dia ni tan sols tindríem discoteques.
Com?
Per flipar. Pujam la música, pujam, pujam.
Està molt bé que ens diguis que el vals va servir per la democratització de les festes, perquè sovint tenim entès el vals, i tu ets molt partidària d'explicar-ho això, com a una cosa molt classista.
Absolutament, però és el que et deia, i on es veu el concert, i es veu allà les parelles amb aquests vestidazos, i dius, bueno, esto es lo más del... Què va, què va, què va, què va?
No, eh?
No, flipar. És que jo vaig flipar també, eh? Ja m'imaginava que anaven per aquí els tiros, però ja dic que posant-me a investigar em vaig sorprendre i molt. Vaig dir, what? Que meravella, el vals.
Boníssim.
Soy fan, de pronto.
Ara.
Fan renovada, de
jo
pronto.
Jo de pronto no, però...
No, que sí, ja veràs com així.
Però...
Ja veràs com així.
No, de pronto no, vull dir que ja ho era.
Bueno, sí, però jo tenia tota aquesta fantasia pues, de Cenicienta, ¿sabes? De dar vueltas.
Clar, sí, jo també el tenia com entès.
Clar,
com a
clar,
molt...
clar. Pues no.
Val.
Estem equivocats. Va, anem per parts.
Som-hi.
Anem per parts. Anem pel principi, que és per on s'han d'anar per aquestes coses. El vals és un ball de saló, cosa que sembla bastant lògica, sí. Però jo puntualitzo, i es realitza en el que s'anomena posició tancada. Què vol dir això de posició tancada? Doncs que les parelles no només estan juntes, sinó que hi ha un contacte corporal més enllà d'agafar-se només de les mans, ¿vale? Atenció, perquè aquest contacte, això de no te cojo la manita, sino que te agarro la cintura i nos tocamos, això ho va canviar tot.
Ah.
Sí? Sí, sí, sí. Mira, la paraula vals prové del terme alemany Walzer. I què vol dir Walzer? Doncs literalment girar. Donar voltes.
Boníssim.
Sí, 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 sí.
Que és en el que consisteix ballar el vals.
Correcte.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Sí, l'un, dos, tres és el tempo, però el vals...
És donar voltes.
Gira, tu gira.
Sobre tu mateix i sobre... És una mica com si fos la Terra.
Correcte. Val. O sigui, marea-te.
Sí.
Agárrate y maréate. Ves per on van los tiros, no?
Clar,
ara. Correcte. Doncs mira, les primeres mencions d'aquest ball daten, atenció, del segle XVI, que jo no sabia que anava tan enrere. La veritat?
Ni idea.
I les paraules són del filòsof francès Michel Montaigne, que parla d'una dansa que va veure l'any 1580 a Augsburg, en la qual els ballarins s'abraçaven tant que estaven tan a prop que els seus rostres es tocaven.
Ep!
I això és... Bueno,
ara començo a entendre...
Ara. I això era impensable, eh?
Clar.
Després també era escriptor, Kunz Hass, també de... sobre aquesta època, més o menys, diu una cosa fantàstica. Escriu sobre aquesta dansa que va veure un vigorós camperol que ballava una apassionada dansa anomenada Whaler o Spinner.
Ah.
Et sona la paraula Spinner? Pensa en un Spinner. Què és un Spinner?
T'hauria de dir que sí.
No, ningú.
José Matosas
Spinner...
M'ho està tant dir, però no...
El catxarrito aquell dels adolescents de fa uns anys que donava voltes?
La baldufa?
No, home, no, l'Spinner. Busca l'Spinner, por favor. Oyentes, l'Spinner. Era un catxarrito que dona voltes sobre si mateix i que els nanos se'l posaven al dit. I vinga, girar, vinga, girar. I, efectivament, el terme... El terme Spinner ve del vals, realment.
És que som més vell que l'Spinner
aquest. Sí, no, ja, jo també, eh? Però és una dada molt curiosa.
Boníssim. Val.
Sí.
Vals.
Sí.
Primer xascarrillo de la temporada.
Ahí està. I ja, mira, per últim, alguns atribueixen... Això ja està més difús, però ho he trobat i ho he posat igualment. Atribueixen l'origen del vals a una dansa francesa del segle XVI, però que també consistia en fer voltes.
Ah,
en fer voltes.
Val.
Tot i que jo la vessant aquesta més camperola, més country, uh-huh, és amb la que jo em quedo.
Clar, vaja. Entenc que tot plegat va generar tanta polèmica perquè, uh-huh, venim de les danses que les parelles, diguem-ne, s'agafaven la mà, però a metre però i mig.
Exactament, a bona distància. Vull dir, no, tu no te toquem mucho.
Ara.
Tu, que esto está mal, que esto está feo.
Val.
Bueno, jo crec que ens està quedant bastant clar que l'origen del vals, pel contrari del que dèiem, del que podia semblar,
sí,
que era tan classista, no s'ha produït en cap en luxosos salons o palaus de la cort, sinó que era una cosa absolutament camperola, d'àmbit rural, humil, i consistia en això, el que dèiem. Agafar fort a la parella i vinga a donar voltes amb tot el vigor del món, vale? I
que bo.
Sí.
Guardarem aquest tall.
Bueno, així va ser. Fixa't que els primers registres que hi ha així per escrit, més enllà de la ficció,
sí,
són de 1750.
Déu-n'hi-do.
I són d'uns camperols. Ah. Uns camperols que eren quasi de Tirol, que de Baviera i Estíria, que allà van començar a practicar la dansa de nom Walzer.
Uh-huh.
I també trobem a Bohèmia i a Àustria que comença a petar-la molt fort al Landler. I he buscat què redimonis és el Landler. Doncs és una dansa country, que també...
Com?
És una dansa country, tio. Te lo juro. I va d'això, no? De gent donant voltes allà, mm-hmm, superagarraos, i passa amb aquest Landler que es comença a extendre del camp fins a arribar als suburbis de la ciutat. O sigui que en cap cas estem parlant de penya de... Lo de el perreo del parquineo, ara, pues
sí,
el Landler d'entonces.
Val.
Què passa? Doncs que aquests valsers i aquests Landlers són valsos, mm-hmm, com que els entenem tu i jo, però sin vestidazo, sin glamour, sense res de tot això, vale?
Està bé, això.
És magnífic.
Sí.
És que a mi em feia la sensació que era una cosa molt... com els minuets, com les gavotes.
I segurament sense veure'ls ballar quan va començar tot plegat, Parlo sense veure'ls ballar com dos pels d'escombra.
No,
que
clar.
Que molt estirats,
zero estiraments. Clar, no, allà res de pel d'escombra.
Res.
Jo te agarro aquí la cintura, ara que puedo y aprovecho y patarrumba.
Boníssim.
Sí. Què passa? Que evidentment aquest ball, que era tan guai, doncs, mm-hmm, comença a guanyar popularitat entre els nobles. Evidentment. Així que a finals del segle XVII van començar a unir-se als balls dels seus criats. O sigui, no és que els nobles van començar a fer balls, mm-hmm, i a practicar el vals. No. Escolaven els balls dels seus criats per poder ballar aquesta dansa. Per què? Perquè és el que dèiem abans. Fins aleshores ballaven coses com els minuets, les gavotes. Sí, és molt maco, però és que estan a 5 quilòmetres.
Sí, vale?
A més, és el que dèiem. Ballaven, en posició oberta, que és no tocar. Todo clar. Frontal, todo así de ladito. Vale? I com a molt, en tocaves la maneta i de lluny. I molt important, perquè això es feia amb tota la intenció, a cada moment havies d'anar canviant de parella.
Clar.
No podies...
No,
anaves canviant. Així que sí, bonic de veure, per suposat, però sexy i trepidant, doncs no, vale?
No.
Així que, què passa? Que, a part de tot això, moltes d'aquestes danses tenien un caràcter així com a cerimonial. O sigui, eren un conyazo, eren supercomplicades, i durant generacions i generacions es van mantenir exactament igual. Eren més aviat un ritual, mm, que no una font de diversió o plaer.
Saps, Maria, que hi ha molts d'aquests valsos que molts tararegem i desconeixem absolutament de qui és... Com es diu? Però ens el sabem de memòria, tu.
Ante la duda, el 90% dels valsos són d'Strauss.
Padre.
Padre, hijo, hermanos, todos. Ante la duda, Strauss.
Perquè això ho n'hem sentit també al concert d'any nou, aquell... Johann Strauss.
Pare. Clar, és així. No, ja ho vaig pensar, de fer avui un programa sobre els Strauss en general, però dic, mira, en una altra ocasió ja li dediquem. Vinga, va, ara que ja sabem els orígens, anem a veure com comença a petar-la, mm-hmm, com passa d'aquesta cosa més suburbial, més rural, a ser el que és ara. Doncs, com dèiem, es posa de moda cap al 1780 a Viena, que és capital cultural, evidentment.
On, si no.
Evidentment. I molt ràpid comença a estendre's per tota Europa. Així que ja al segle XIX s'ha convertit en tot un fenomen que causa furor, sobretot, com és d'esperar, entre els joves, que ja feia temps que esperaven una cosa així, eh?
Sí.
El arrimar-se, el dar vueltas, clar. Així que sí. I què passa? Doncs que consideren els historiadors que, en certa manera, aquesta nova dansa era com l'expressió d'una societat que anava deixant de banda els costums aristocràtics i que a poc anava cedint a la burgesia. Per què? Tots aquells moviments que dèiem abans de la contradansa, dels minuets, anaven quedant enrere, perquè per fi la dansa permetia als participants quedar-se junts tot el rato,
ara,
en comptes d'anar ballant separats i canviant de parella.
Imagines, un senyor del segle XVI, ja tocava.
Home, te'ls imagines? Allà el XVII, home, ja està bé, jo volia ballar aquí amb la Josefina.
Clar,
i no. Mira. Ah, clar, important. Aleshores, la clau del vals era que mitjançant una abraçada, perquè era una abraçada, allò. No era un toqueteo sutil.
No.
Era un te abrazo. Doncs podies ballar amb una sola parella i, a més, anaves girant lleugerament per tota la sala amb una proximitat que, segons ells mateixos, això ho he llegit, eh?
Sí.
Deien els ballarins que creava una sensació d'eufòria que mai havien experimentat abans en aquella societat. O sigui, estaves agarrao,
clar, imagina't,
daves vueltas, estaves un poco mareao i... nyam! Ho pilles, no?
Sí.
Sí.
És la...
Sí. És el reggaeton d'antany.
Ara no ens escolta ningú.
Ahà, sí.
Podem
sí.
dir. És la...
Ai, Déu meu.
La primera vegada que s'arrima a Cebolleta, a la història.
Sí, correcte. Sí, sigamos, por favor. És que ho sabia. Havia d'arribar a la Cebolleta.
Estic parlant del vals, jo.
Sí, esclar. Bueno, va. Mira, me voy a poner seria, voy a hablar de Guillotep.
Sí,
voy a hablar de Guillotep, ¿ah? Así para cortar esto.
De cop, no, ya estoy, ya estoy.
Hombre, claro, tú has arrimado Cebolleta, pues yo tengo que cortar. No, per què? Perquè el 1777, quan escriu a Les desventures del jove Werther,
sí,
fa una menció del vals que defineix molt bé tot això que estava parlant. Diu, el prota diu això, a Werther. Quan vam arribar al vals, van començar a donar voltes, els uns al voltant dels altres, com si fóssim esferes. Mai s'ha ballat amb tanta lleugeresa i facilitat. Em vaig sentir més que un home en tenir entre els meus braços aquella amable criatura. Volar amb ella com una exhalació, perdre de vista tot el que m'envoltava. O sea, hola, ¿qué tal? Quiero bailar esto
ya,
ahora mismo.
Uau, eh?
Oi?
Sí.
I, bueno, o sigui, com no s'havia de posar de moda.
Clar.
I, clar, com no s'havia de considerar immoral un senyor aquí exhalando y volando,
ai,
agarrao a Maria Trini, es arrimando Cebolleta, com es diu. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, això la gent estava, vamos. I, vamos, escandalitzada, perquè per suposat no era cap secret, o almenys era evident, que en les reunions, des de les més humils fins a les més pomposes, el ball era l'oportunitat del ligoteo.
No, tu diràs.
Clar. I si aquest ligoteo...
Si ho escriu Jane Austen...
Home, Werther, Jane Austen, por favor.
Estem per aquí, estem
claro,
per aquí.
Total. Clar, tot això era un escàndol, perquè no només estaven generant l'ocasió d'emparellar-se, perquè, a més, podien emparellar-se amb contacte físic. Era el primer cop que a nivell social podien emparellar-se, tocar-se i, a més, sense cap mena de restricció social. No només estava ben vist, sinó que era necessari. Tóquense, acérquense.
Potser un dels més coneguts de la història, eh?
Correcte. Bueno, i mira, i no és d'Strauss, eh?
Exacte.
Bien, tenemos a Shostakovich aquí, petándola muy fuerte. Molt bé.
Que desconeguda no. és, tret d'aquest vals, l'obra i la figura de Xostakovich i el que ha significat.
Vale, mensaje captado, ja lo pillo, ja parlarem de Xostakovich. Ja ho entenc, ja ho entenc.
Ho he deixat caure, perquè a mi m'agrada.
Sutil,
i ja està.
Sí, sutil, sutil, sutil. Vale. Vinga, va, doncs com estàvem? Ja estem amb el vals, que és el perreo máximo de la temporada, sí. Vale? Segle XIX, ahí a tope. Els cronistes l'anomenen com la dansa de les parelles sexualment suggerents.
Epa!
T'ho juro, això és literal. Així que, què passa? Com et deia abans, doncs, evidentment, tot i que creava cada dia més i més adeptes, la indignació dels més conservadors, doncs, no es triga a fer esperar. Mm-hmm. Van començar a qualificar el vals d'absolutament immoral i, a més, deien que era una llàstima perquè fins feia ben poquet era habitual que les parelles s'agafessin de les mans mentre realitzaven complicades coreografies.
Mare de Déu.
Clar, ara no ho fan. Ara s'hi agarren i giren. Que vergüenza, les dones allà escandalitzades,
no,
desmaiant-se.
No, un jove del carrer ara mateix que et balli un vals, eh? Tan fàcil, perdoneu, no és, eh?
No, però ja no ho deien per fàcil, era un ¿dónde quedó? Esos momentos en los que te cogía un metro de distancia.
Clar, clar, clar.
Mira, hi ha una crònica que és de la Madame Genlis, que va ser l'institutiu de Luis Felipe de França i opinava el següent. Sí, diu, una jove dama, lleugerament vestida...
Que pots contar, aquest lleugerament.
Bueno, per ella era una cosa escandalosa. Val. Lleugerament vestida, es llença als braços d'una altra jove, que l'estreny contra el seu pit i la conquereix de forma tan precipitada que no pot impedir que el seu cor bategui desaforadament i el seu cap comenci a donar voltes. Fins a aquest punt té efectes al vals.
Mare Déu!
Ui, no, i per preparar... O sigui, a mi esto me suena como clar, sexy clar, clar. Y quiero hacerlo tres veces. Sí. ¿Vale? Però no, la Madame de Genlis era como ni se te ocurra, basta, clar, esto clar, es clar, un clar, horror. Clar, clar, clar. Fixa't que en un manual britànic de 1833 van recomanar que el vals només el ballessin dones casades. Ai. T'ho ben juro, perquè era una dansa massa immoral per ser ballada per senyoretes. Et podia pervertir, et podia treure una mica de castedat.
Clar.
Molt fort, molt fort. I el 1825 apareix una nova entrada al Diccionari Oxford.
Mm-hmm.
Això és molt fort. I diu, afirma que aquest ball es considera massa desenfrenat i absolutament indecent.
Jo crec que es veu bastant, mm-hmm, segon apollit avui, es veu bastant en l'obra de Xostakovich. Això, mira, puja un moment. Aquesta lleugeresa d'una música de l'època, estem parlant del segle XVI, segle XVII, segle XVIII, però també aquestes arrencades sexuals que et fa Xostakovich en la música...
Absolut.
Es veu molt el que estàs explicant.
Clar, és més
això... Jo crec
que
més que en els valsos d'Estraus.
Ho va fer servir Kubrick per Eyes Wide Shut.
Exacte.
És una pel·li que gira entorn de les relacions sexuals, sí. 100%, i realment t'encaixa perfectament.
Sí, sí, és així.
És lleuger, és pompós, és clàssic, però de cop
però
i volta sents el...
Arranque, no?
Bang, i dius, oi, per Dios, què ha passat? Que m'ha agarrat?
Sí, sí, sí.
Que em batega el cor amb força.
Sí, és així, sí. És així.
Estem d'acord. Així que, bueno, més enllà de les constants queixes i els intents de reprimir, doncs, tota aquesta indecència del vals, sí. El cas és que ja estava massa de moda i ningú el podia ja reprimir, diguem. Val. Perquè els aficionats creixien dia a dia, dia a dia. És a dir, tant era el furor i les ganes de ballar que el vals provocava que es produeix un acte social que ho canvia tot.
Ai.
I és l'apertura d'un nou tipus d'establiments a Europa que abans no existien fins aleshores. I saps què era? Efectivament, les sales de ball.
Ah.
Fins al vals no s'obren les sales de ball. Sense sales de ball no tindríem discoteques,
boníssim,
senyores
això.
I senyors. Molt fort, molt fort, molt fort. Jo no ho sabia, però sí. Mira, la primera en obrir una sala d'aquest tipus va ser una soprano, una cantant lírica.
Calla!
T'ho veig, juro. Mira com tot... Com tot
no seria la pianista aquella...
No. Nuestra querida, no.
Va.
Va ser la Teresa Cornelis, que sí. Després de ser una cantant superexitosa per tota Europa, de fer gires i ser lo más de lo más, s'estableix a Londres el 1759. I ella el que té ganes, ja després de la gira, de l'èxit, de la fama, d'anar cantant a tot arreu, és divertir-se.
Ara, mira,
divertir-se. Correcte.
Ja ho tenim.
I el que ella tria en fer en arribar a Londres i en instal·lar-se allà és convertir-se en l'anfitriona del moment i obre el que es considerarà la primera sala de ball, que és el Carlyle House. Vale? I era un lloc que estava destinat als espectacles privats, mm-hmm, en els que tu podies jugar a cartes i ballar. O sigui, lo más, todo lo divertido, podies
brutal,
fer-ho.
Serà brutal.
Sí, 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 sí. Què va passar? Doncs que va allò tenir un èxit tan heavy, un èxit sense precedents, que de seguida ella mateixa va guanyar tants calés que fins i tot va adquirir tota una enorme extensió d'edificis a la part de darrere i també es va comprar el jardí per ampliar tot aquell club, construint una sala de concerts i una altra sala de ball gegantina. Que amb una
sí,
amb una capacitat immensa. Què passa? Allò no s'omplia, és que era una bogeria. Mm-hmm. Allà la gent no donava crèdit. Així que, de seguida, en veure aquest local, doncs, de seguida van començar a replicar-los.
Clar,
perquè ningú es volia perdre l'oportunitat de ballar el vals.
La cosa funciona.
I anaven per ballar el vals, eh? O sigui, vale, está muy bien esto de las cartas, está muy bien esto de las actas, però jo vengo aquí a bailar. Ara. Ningú
s'ho volia... No sala de ligoteo, aviam que és una discoteca, avui.
Sí, tal qual. I saps que més la petaven? Els balls de màscares.
Ah, clar.
O sigui, què podia haver-hi encara més sexy que agafar algú i donar voltes i anar marejat, sinó que més posant-te una màscara?
Clar.
Bueno. Va, allò, com et dic, la va petar de seguida i van començar a proliferar les sales per tota Viena, com si fossin bolets. Van abrir el Zumsperl, la sala Apolo, i el vals ja era absolutament irrefrenable.
No estava pensant, ho peta tant, la cosa?
Sí.
Que fins i tot...
Sí.
No, perquè deu ser abans, això. No, deu ser per l'època. Shakespeare escriu Romeo i Julieta, que es coneixen amb un ball de màscares.
Ah, però tenia més a veure amb aquest minueto, eh?
Sí, és més minueto.
Ja són aquestes danses més obertes, són més gavotes...
Que ara, festivitat de màscares i tot això,
sí,
m'ha portat
no,
cap allà.
No. Bueno, però és que les màscares venen fins i tot de les Saturnàlies, venen de molt abans.
Sí,
és una cosa... Ja parlarem un dia de les màscares i de l'influència de la música clàssica, que és bastant important. Però, vamos, o sigui, la màscara sempre es fa servir per un terme ja... per a subir de sexy. Para ocultarme las intenciones. Así que si això ja tenia les intencions de arrimo cebolleda y te mareo, pues con la máscara ya es lo más sexy que puede haber. Ponme música.
Estaria tota la vida escoltant...
Ai, Tchaikovsky, sí? I a més és Nadal, és el meu estimadíssim Cascanueces. Ai, no podia evitar posar-lo.
No, sembla perfecte.
No podia.
Sembla perfecte.
Bueno, què passa? Doncs que la peta increïble, i més enllà de totes les objeccions, més allò de que la moral sí, la moral no, el vals es converteix en el superèxit i canvia completament la forma de vida de la gent. Per què? Perquè enamora tant les classes altes com les classes baixes. Mm. Per què? Perquè l'estructura del vals la va convertir en una dansa democràtica, com et deia al principi de tot. Per què? Doncs perquè anys enrere els balls tenien en compte el rang social. Per exemple, a la cort, els ballarins de major rang social s'ubicaven a la part com superior de la fila. Per què? Perquè havien d'estar el més a prop possible de la graderia d'on seia la família reial. Però és clar, però fins i tot quan no hi havia la reialesa davant, igualment la formació seguia aquest ordre. Primer les classes més altes, després anar baixant. Uh-huh. Però què passa? Que el vals contrasta radicalment amb tot això, perquè la dansa s'organitza per l'espai i ara es percep com si tothom fora igual, perquè no hi ha ningú davant, no hi ha ningú darrere. A més, les parelles van girant per la sala, no tenen una posició privilegiada.
Boníssim.
Clar, i crea una sensació d'horitzontalitat molt bèstia que no s'havia donat fins aleshores. Dale canya.
Thank you.
Ai, quan sonen aquestes notes, un dia com ahir.
Home, per suposat, clar. Perquè què passa? Quan aquesta dansa es popularitza, que és tota una revolució, clar, musical. I tenim grans mega hitazos com aquest Danubi Blau, perquè, home, perquè és lo más.
Home.
Va ser un hitazo aleshores, continua a ser un hitazo ara mateix, i és que hem de pensar que aquesta dansa girava completament al voltant de la música. La música era fonamental. Així que grandíssims compositors es van sumar a aquesta moda deixant-nos perletes com les que hem escoltat al llarg del dia d'avui. I tenim aquest Danubi Blau, molt breument, el hit. O sigui, jo crec que si parlem, sí, de vals, pensem tots en el Danubi Blau. Sí. I Strauss, fill... La composa l'any 1866 i, mira tu, petita anècdota, no ho composa per una sala de ball.
Ah, no?
No.
Ah?
No, va ser un encàrrec. I va ser un encàrrec del director austríac Johann von Herbeck, perdó, és que me cuesta l'alemán, que li demana un vals, perquè està de moda la musicalitat, però pel seu cor d'homes, pel seu cor masculí.
Ah?
T'ho ben juro. Què passa? S'estrenen el 1866 en una gran gala amb aquest cor masculí i no t'ho creuràs, no té cap mena d'èxit. No li importa
això
nada...
Això no té cap mena d'èxit.
No li importa nada a nadie.
Mare,
o sigui,
Déu.
Strauss va arribar a dir una cosa com, ¿sabes qué? Que se vaya la porra el vals este.
Ui.
Imagina't. Sí, 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 sí. Però, per sort, uns mesos més tard, Strauss, fill, decideix que... Un moment, vaig a donar-li una segona oportunitat.
Val.
Aleshores, treu el cor d'aquesta equació, la dirigeix...
El cor, entenc que això era cantat.
Cantat, que hi ha una lletra. Sí, sí, sí,
no
sí.
No
sí.
Mai.
I a més, políticament supercompromesa, i con unas soflames ahí, polítiques... Sí, sí, sí. Però no, Strauss, fill, diu, fora. Fora la lletra, vaig a interpretar això en la seva versió instrumental i, saps què, ho dirigiré jo, que em sembla que
boníssim.
Aquí... Sí. I patapam, des d'aquell moment i fins avui, i crec que estem d'acord, es converteix en el referent.
Sí, és el vals
absolut.
Dels valsos.
És el vals dels valsos. I ara jo el que us convido i el que us demano és que cada cop que sentiu aquest Danubi Blau, penseu en com per aquella gent de la Viena de finals del 18. La revolució que va suposar agafar-se la teva parella de ball, anar als racons més foscos de les sales, perquè hi havia racons foscos, perquè pudieran nacer-se a rumacos. Què suposava per ells donar voltes, mirar-se els ulls i trencar-ho tot, des del més camperol fins al més high society. És el perreo definitivo del 19. Joan?
M'encanta.
I ja està. I no tinc res més a dir.
Marxem a ritme de vals?
Sisplau, sisplau.
No podia ser d'una altra manera. 2 de gener, Maria Boroncova, moltíssimes gràcies.
Juhu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Mític Forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Girocleta, amb Olma Giró.
Va, 5 minuts i ja arribem a 3 quarts de 2 del migdia. Encarem ja el que és la recta final del programa d'avui. I, per tant, saludem l'Olma Giró, que la tenim, em sembla, a la Fira de Reis, a la Gran Via de Barcelona, una de les fires de Nadal més històriques de les festes nadalenques de la ciutat. I és que, per qui es pensi que s'acaba la festa, no, no, queda 5 i 6 de gener, el 5 la cavalcada, el 6 el dia de l'Epifania, el dia de Reis. I, per tant, el dia en què tots ens tornem una mica infants. Però, de moment, per preparar-ho tot plegat, anem cap a la Fira de Reis, com dèiem, Giró!
Hola, Joan Trias.
Hola, quin ambient s'hi respira per aquí?
Doncs mira, és que és el que deies, eh? Encara que no ho sembli, encara que alguns ja hem tornat a treballar avui, primer dia laborable de l'any, encara queda Nadal, encara queda màgia, i es nota perquè, déu-n'hi-do, totes les persones que ara mateix circulen per aquest Fira de la Gran Via, Fira de Reis o Fira de Sant Tomàs, perquè es coneix per les tres maneres, tot i que si preguntes a la gent, normalment es coneix com a la Fira de Reis, que és... Però es diu Fira de Gran Via perquè com que està entre carrer i carrer de la Gran Via, és a dir, la Gran Via està al mig, passen els cotxes per mig, llavors hi ha parades als dos costats de la carretera de la Gran Via, i per això es coneix com a Fira de la Gran Via. I això que deia, moltíssima gent, i clar, sorprèn també... Bé, no sorprèn, però hi ha molts nens, molta mainada, com que encara no tenen escola... Avui aprofiten per passejar i el que es pot veure, doncs moltes famílies, sobretot avis amb els nets passejant, i molta gent, també algun que altre turista, però sobretot gent d'aquí Barcelona, que vull dir catalans, que parlen català, els escoltes, que es nota que són persones que no és la primera vegada que trepitgen aquesta fira. I llavors, curiositats, perquè sí, suposo que hi heu anat, no, vosaltres?
Sí, home, i tant, segur, cada any. Tries. Sí, sí, de fet, jo aquest any ja m'he comprat alguna coseta a la Fira de Reis.
Això t'anava a dir, ets dels que sempre compra, perquè hi ha moltes persones que, per exemple, venen a aquesta fira i diuen, jo aquí només compro, no sé, m'ho invento, uns mitjons, saps? O sigui, com que tenen la cosa que cada any compren.
Exacte.
A la fira.
Sí, sí, és així, és així.
Tu sí? Tu què compres?
Jo, mira, aquest any m'he comprat una font d'aquelles d'encens, que és molt xula, que va baixant el fum i relaxa, sí.
Molt bé. Doncs mira, he estat investigant una miqueta. Sí, hi ha parades de tot, eh? Si algú m'està escoltant i diu, mira, tu, si qualsevol cosa que et vingui al cap, la trobaràs en aquesta fira, perquè he anat passejant per aquí i dic, mare meva, o sigui, qualsevol cosa, des de joguines, des de roba, complements, llaminadures, figuretes, coses per pintar, carteres, cuir... I hi ha una cosa que n'hi ha moltes i que crida l'atenció perquè dius, ostres, n'hi ha de fet una cada cantonada, que són xurreries. No sé per què, bé, és molt típic prendre's el xocolat amb xurros aquí a la fira, però hi ha
sobretot la nit de Reis.
Exacte. I a més, aquesta fira, com que està oberta fins al dia 6 de gener, doncs va perfecte, allò que dius, per encarar els Reis amb una xocolata calenta i anar-los a esperar. I, de fet, es veu que el dia 4, d'aquí dos dies, els Reis Mags passaran per aquesta fira a recollir les cartes dels infants que passegen per aquí. O sigui, que ja ho sabeu, si teniu criatures, veniu aquí el 4 de gener a la Gran Via de les Corts Catalanes, que podreu entregar la carta als Reis. Dit això, és una fira molt històrica, Joan, jo no ho sabia, però sembla que es fa des del 1877.
Mare de Déu.
Sí, són molts anys, i com a curiositat, va començar sent, o sigui, 18 parades, que totes eren de joguines i caramels, i ara, va, vinga, pregunta, quantes parades diràs que hi ha, aproximadament?
Ui, em sé que n'hi ha moltes, no sé, una cinquantena.
Clar, és que són molts carrers. Més, puja.
Més, eh?
Clar, és que pensa que van entre els carrers Muntaner i Rocafort, o sigui, tota la Gran Via Catalana són uns quants carrers.
No sé quantes
més
de...
Més de 200, de fet.
Més diuen de 200?
Sí, mora. Diuen que són unes 260, no he fet comptagotes, avui, perquè, clar, si me l'he de recórrer tot, potser encara hi seríem. Però això són més de 200 segures. Hi ha de tot. I una cosa que em crida molt l'atenció, Joan, avui que tenim l'oportunitat, si et sembla bé, com que ja estem a punt d'esperar els Reis i de rebre els Reis, una cosa molt típica és de veure si ens porten carbó o no. I com que aquí la fira se'n ven de carbó i amoïnadures, què et sembla? Li pregunto a la... És que ara estic caminant, passada pel davant, i veig la caseta de xocolata, que hi ha de tot, hi ha els típics xampanys, aquelles ampolles de xampany de xocolata, les monedes d'euros de xocolata...
Allò que van canviar... clar, jo que sóc un millennial, ja ho sabeu, encara que em digueu boomer, però jo que vaig canviar aquelles capsetes que simulaven cigarretes, ara em sembla que simulen colors.
Sí, 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 mira, de fet estan al costat. Just ara estan just al costat de l'ampolla de xampany. Xocolata con leche, però doncs, si és una ampolla de xampany, que, no es diu xocolata mia.
Mira, para tiqui, que jo vull fer una pregunta de respecte a tot
Pere,
això.
Hola, bona tarda, bon any.
Igualment, bon any, bon any.
A veure, escolteu bé, perquè com que estem entre banda i banda de la parada, avui allarguem el braç. Què tal, com estem?
Molt bé, un hivern poc fred, gràcies a Déu, perquè estar aquí fora a vegades el fred no ajuda.
Clar, poc fred, però més gent que abans, molta gent, la gent ha continuat sortint igual?
Sí, sí, la gent va venint, en moments que m'he esperat, d'altres amb més gent, sobretot per la tarda, però anem fent, anem fent.
Esteu contents, doncs, aquest any de la fira?
Sí, no ens podem queixar.
Fa molt que veniu, que apareu aquí a la parada.
Ui, sí, uns... jo crec que 30 anys.
30 anys?
Déu-n'hi-do,
eh?
Fa molt.
I continua comprant el mateix, la gent?
Sí, la gent, hi ha gent que busca coses de sempre, no? Com la regalèsia de pal, les pedres, els anissos... Això els recorda la seva infància i ho segueixen buscant.
I carbó, que em portaran molt els Reis de carbó aquest any, perquè veig que aquí hi ha carbó.
Home, esperem que sí, encara queda la recta final perquè vinguin a carregar, eh? Que aquí ja no tothom s'ha portat bé.
No tothom s'ha portat bé. És allò que mai fa, eh? El carbó passaran els anys i sempre tindrem carbó.
Hem de mantenir les tradicions i pels més moderns també tenim caques.
Ah, veniu.
Mira.
En lloc de...
Olma, per
caques
aquí...
del caganer.
Ara.
També fan el mateix efecte que el carbó.
A veure, Pere, que el presentador...
Per quina va la meva pregunta d'avui? Perquè fa ja uns quants anys, no gaires, però fa uns quants anys s'ha posat de moda això de les caques, que a mi em fa com... com respecte, seré fi, i diré que em fa com respecte. Però des de quan s'ha posat i per què s'ha posat de moda això de les caques?
A veure, resulta que el presentador és molt modern i això de les caques ja ho sabia jo, almenys a mi no... Per sort, els Reis mai m'han portat caca. Carbó sí, caca no. Però sí que es pregunta des de quan s'han posat de moda portar caques i per què. O sigui, és que és molt més maco el carbó, la veritat.
Sí, no, la caca maca no és, no? Però ja fa uns quants anys que s'ha ficat de moda per donar èmfasi a aquesta figura del pessebre dels catalans, tan catalana, del caganer. Doncs que bonica, que millor que portar-ne també al Dia de Reis una mostra.
És que crec que els catalans són els únics que podríem regalar caca com a regal, perquè és que som les persones més escatològiques del món, que per cert, com que veig que t'interessa, hi ha de totes mides, no? Teniu caques petites, més grosses, no?
Sí, en tres tamanys, petites, mitjanes i grans, i tenim una amb un superurinal.
Mare de Déu.
Que ens les treuen de les mans, també, els més atrevits.
En veneu moltes? De...
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
I de què estan fetes?
Estan fetes de pasta de figa. Per tant, no tenen sucres afegits, per tant, és més sa que qualsevol cosa.
Sa que el carbó, no?
És tot sucre, el carbó, les llaminadures, el xocolata, això és sa, almenys. La fruita, el sucre de la fruita.
Escolta, doncs moltes gràcies i bons Reis, eh?
Igualment.
A veure si no em porten gaire carbó. Ara. Ostres, m'ha ben sorprès això, Joan.
Escolta, molta gent per aquí o no?
La veritat és que, o sigui, molta gent... Sí, a veure, a l'hora que és, jo crec que la tarda estarà molt, molt més ple, però sí que m'està sorprenent perquè em pensava que no hi hauria gaire gent, i com et dic, sí que hi ha molta gent, hi ha molta família.
Apropa't a algú, que vull saber si estan mirant per Reis.
A veure, hola, bona tarda, estic en directe a la ràdio. ¿Qué tal? Buen año.
Tardes. Feliz año.
Feliz año. ¿Hasta cuánto tengo que decir buenos años? ¿Tú hasta cuánto dices buenos años? Feliz año.
Esta semana nada más.
Només una setmana, no? Està bé.
Solo una semana.
Sí. Escolta, veig que passeges amb força mainada ara mateix. Son... No, yo te hablo, no pasa nada. Veo que paseas con mucho crío, ¿no? ¿Son tres, tú y yo?
Sí, somos tres.
¿Es la primera vez que vienes en esta feria o no?
Sí.
Sí, es la primera vez.
Sí.
¿Y cómo has acabado aquí? ¿Como de casualidad, paseando por las calles de Barcelona o ya venías expresamente?
Mira, vengo a comer aquí con la madrina de uno de los peques y estamos aquí, esperándola.
Estás preparando un poquito, ¿no?, los Reyes, a ver si los niños quieren algo de última hora, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Podemos hablar con la niña?
Por supuesto.
Hola, ¿qué tal?
Bé.
¿Cómo te dius?
Charlotte.
¿Charlotte? Escolta, que has vist alguna cosa que t'agrada per aquí a la fira, Charlotte?
No, estem comprant coses per la Chloe.
Per la Chloe, per la teva germana?
Sí.
I què li heu comprat ja?
Encara no li hem comprat, però ara li comprarem.
Ah, ja tens vist el que vols o no?
Sí.
Mira, crec que esteu comprant alguna cosa ara, no, Chloe? Una figura, una joguina de fusta.
Sí.
A veure, t'has portat bé tu aquest any?
Sí.
Ja tens la carta feta als Reis?
Encara no.
Encara no. Ui, ui, ui. La
hauràs de fer d'aquí poc, que passen d'aquí res. Escolta, Chloe, que vagi molt bé, jo saps què faria de tu? Mira, fes-me cas. Quan et passegis per aquí, que hi ha moltes parades, hi ha de tot, de tot, de tot, vés-te apuntant el cap que t'agrada i després els hi demanes als Reis, a veure si ens ho porten. Sí?
Sí.
Ara. Bueno, que vagi molt bé l'any, eh? Bon any, Chloe. Adéu, bon any.
Giró.
La màgia dels Reis i la màgia dels
Escolta'm,
nens,
t'has portat bé tu o no?
Ens podríem haver portat millor, però sempre ens podríem haver portat pitjor. Ara, llavors, fes, en fes, línia.
Exacte. Acaba de portar-te bé aquesta setmana, que segur que suma. Giró, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins ara.
Adéu, Joan. Et porto un regalet o no?
Vinga, va.
Sí?
Intentem això.
Ja saps que vindré,
ja
no?
Imagino,
que vindré.
Ja m'ho imagino.
Doncs
ja.
Vinga, caga per tots, va. Vinga. Que vagi molt bé.
Fins que la caga.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Hola, hola. Dius visca la caca i automàticament sona la nostra sintonia del Bona Vesprada.
Ho he pensat, que la ràdio és meravellosa.
Has pensat que tot, al final tot encaixa.
La ràdio és meravellosa. No pensava que acomiadaria algú dient-li visca la caca.
Visca la caca. I automàticament, Bona Vesprada.
Sí.
Escolta, la nena té nom, la nena que ha parlat, Charlotte.
Però no s'escriu igual, eh? Ja sé per on vas, ja. Pero no se escribe igual.
¿Cómo le ponemos a la niña? Pues como Charlotte.
Como Charlotte.
Charlotte. El gran dictador. Al final serà una dictadora.
Sí. Els
Perquè
petits
els nens
són,
avui,
són grans
nens
dictadors.
Nens avui no estan ben educats. I tenim exemples a la casa de gent petita que és prou dictadora.
Sí?
És prou dictadora.
Per què ho dius,
no, això? No diré noms, perquè he fet un propòsit.
Per què ho dius, això?
He fet un propòsit... No.
Calla!
No ho dic per tu. No ho dic per tu. Tot i que també podríem podríem posar-te en el pack perquè ets productor. Però no, jo pensava en altres. He fet un propòsit de 2024 que és no esmentar tècnics d'altres programes.
Ah.
Que arriben a aquesta hora.
Val.
En moto.
Estàs parlant d'una gran dictadora, eh?
Una gran dictadora.
Que li agrada a Pablo Alborán, eh?
Una persona conflictiva. Una persona que...
Absolutament conflictiva.
Una persona que el meu psicòleg s'està enriquint a causa del dany moral que em fa. Una persona que enriqueix psicòlegs a Catalunya.
Va, va, va!
Escolta, que parlant de coses més maques que dictadores tècniques... Si és que n'hi ha, això. Si és que aquest concepte es pot millorar.
Si és que existeix.
Escolta, saps què passa? No l'estic mirant.
Posem sembla... dos minuts?
Sense dir res. Vale.
Sí.
Escolta una cosa, no? Que la pregunta que apravo, que ens han arribat un àudio i em fa molta il·lusió.
Doncs
vale?
Va.
Josefina Herrera ens parla del seu propòsit per el 2024.
Som-hi.
Bon dia. Mira, sobre això dels propòsits i de la cistella que apravo, jo vull intentar deixar de mirar la tele, només algo interessant, i dedicar més temps a llegir, perquè si no em queda mirant la tele i amb els mòbils. Els mòbils també el vull deixar. El mínim. Aviam si ho aconsegueixo.
Clar. Escolta, Josefina, m'has dit?
Josefina Herrera.
Josefina Herrera. Primer, moltíssimes gràcies per aquest àudio. I segona, deixa la tele i els mòbils,
sí.
Posa't a llegir...
Hi ha més gent que deixa els mòbils, també.
I connecta la ràdio.
Exacte, i connecta la ràdio. Molt bé, Josefina, moltes gràcies pel teu àudio. M'ha fet il·lusió escoltar-te, t'has passat molt bé, per cert. Tenim moients de nivell.
Sí,
no, molt bona reflexió. És que estàs fresc, eh? Portes
sí.
aquí des de...
Sí.
Des de les 6 i
mitja. Dia 2 de gener ja estic fresc, eh?
Avui has aparegut aquí a la ràdio com teletransportat. Jo no t'he vist arribar ni res. I de sobte estaves aquí. Bueno, una cosa raríssima.
Sí, sí, sí.
Escolta, has trobat a faltar els xurs?
Home.
Doncs venem més forts que
sí?
mai. Més forts que mai.
Ai. Va! Arriba Ràdio Cel! I a la caravana... Foro Cotxes.
Mira, escolta una cosa. Jo
què?
No sé què ha passat aquest... Bueno,
què ha passat?
Revolucionats amb el Nadal, amb sí. les campanades, amb els sopars i tal, però m'he quedat amb un fil,
sí.
amb un fil musical, com diu el gran Òscar Dalmau,
sí.
que no m'ho esperava, però estic descobrint Foro Cotxes. Foro Cotxes és un lloc sorprenent.
Sí,
i on
com
hi ha,
a mínim.
I on hi ha molt més nivell del que tu et penses.
Sí?
Tu penses Foro Cotxes, penses, bueno...
Això, el cunyau.
Cunyau i no Clar. Sé què, i els quinquis i tal, allà...
No, eh?
És que hi ha fils que estan a un nivell que ni tu ni jo somiaríem mai.
Compte.
Compte. Per tant, l'usuari Ladrillos S.A.
És que clar.
Ladrillos S.A.A.
Té nom de científic expert de la NASA.
Mira, ho has clavat. Ladrillos
sí?
S.A. diu... No se ha hecho nada en física teórica desde 1973. Pues eso, Xurs, que no hay que no hay ningún premio Nobel otorgado a un desarrollo de física teórica desde 1973.
Madre de Dios.
Hemos hecho una foto a un agujero negro, medido ondas gravitacionales, medido el bolsón de Higgs, medido que el universo se expande de forma acelerada, pero todo eso es física experimental o aplicada, no teórica. Que si teoría de cuerdas, supersimetría, WIMPs, acciones, desintegración del protón, neutrinos estériles, nada de todo eso está demostrado experimentalmente. Y no es porque no podamos hacer experimentos a altas energías o de gran precisión, porque ya hay observación sin explicación que no necesitan de nuevos experimentos para poder ser resueltas. Toda la tecnología actual se basa en los desarrollos de física teórica de hace 50 o 100 años.
Madre
si seguimos así, todo el progreso tecnológico se ralentizará. Me preocupa un poco. ¿Qué pensáis?
Es que cada tipo de física té el seu temps.
Llavors, aquesta reflexió increïble
sí.
A Foro Coches rep algunes d'aquestes respostes.
Va, som-hi.
La primera és... Eso es como todo.
Que te, cunyadisme arribat.
I aquest, eso es como todo, té una resposta que diu sàvies palabras.
Es un clàssic.
He ido a tirar la basura y me he encontrado a un vecino y justo lo estábamos comentando. Indignante. Pues deja de mandar papers al hobby consolas de la ciencia, sácate la carrera de física y publica algo serio. Es broma, Xur, no te irradies. ¿Este es el tipo de preocupaciones que tienes a las 23:18? Que se pregunta qué era. Menos mal que has venido tú a salvar la física.
Ara.
¿Vale? Aquí hi ha una teoria de per què no està succeint que s'avança en la física teòrica.
Sí.
Y cada vez será menos, diu un Xur. Si lo piensas, hoy día hay muchas distracciones. Y aunque nazca un Einstein, lo normal será que caiga en esa parte de la población que sucumbe con el TikTok o alguna web de adultos.
Ay.
Saps què vull dir? Que
sí.
Einstein no tenia tantes distraccions, per això...
Imagina't.
Saps? Aquesta... Y aunque es entendido, diu, el problema no es la física teórica, modelos hay. Es que el modelo estándar es casi perfecto y es muy difícil encontrar datos que den pie a nuevas teorías.
Bona aquesta.
Molt bona. Dice, el paro en alza, la inflación por las nubes, la vivienda imposible, la criminalidad cada vez más cotidiana. ¿Y lo único que te preocupa es que ya no haya más nobeles en física desde hace 50 años? Vale.
No en física, ¿eh? ¿En qué tipo de física, ¿eh?
Física teórica.
Claro.
¿Vale? Después ya aunque digo, ¿podemos determinar que los físicos son unos vagos?
Físics teòrics, eh?
Físics teòrics. Després els experimentacionals sí que han fet cosetes.
Saps que estem parlant com si en sapiguéssim?
Jo sé una mica per The Big Bang Theory.
Ah.
Perquè la tinc aquí al cervell.
Val.
I Sheldon Cooper és teòric i Leonard Hofstadter és experimentacional. Bueno. I després surt un negacionista.
Ai, compte, eh?
De sobte.
Bolet.
Surt i diu, la física no existe, el universo no existe, de donde no hay no se puede sacar.
Ui, no existe res perquè toma. Mare de Déu.
Reflexió sesuda, ¿vale? El pessimista... Tenim un pessimista. Como no descubramos qué es la materia oscura, seguiremos perdidos en el universo.
Ai.
No, perquè això...
No som ningú, eh?
La materia oscura sembla ser que és molt important i no sabem molt bé això de què va.
Ni idea.
I en principi tampoc.
No, no.
Em sona, eh? Em sona, tot em sona. Després hi ha el profundo, hi ha un sur que és molt profundo.
Sí.
La curva de descubrimiento no es lineal. Cada vez cuesta más progresar. Andar los primeros 100 metros de una montaña está tirado. Los últimos 100 es muy duro. És com aquest programa.
És
comencem
així.
A les 8 del matí i tots són hi-hi's, ha-has.
I ara ja...
Surt un personatge improvisat, la Maria del Carmen, i vinga la risa,
oi,
i
la Maria aquí, consells.
I el darrer moment, què és? Doncs visca la caca.
Tornarà, la Maria del Carmen.
Maria del Carmen,
ho
sí.
Aquí.
Ho sé, ho sé. Val. I l'amic corredor irà. Ja està previngut. Bueno, i després n'hi ha, per acabar, t'he portat un gir de guió a lo Shyamalan, en aquest fil. De sobte un usuari diu, quizás lo próximo que se descubra es que todo lo anterior está equivocado.
Ui!
Ole!
Compte,
t'imagines que ara surt un... Això em recorda a Woody
res
Allen.
Res val de res.
Em recorda a Woody Allen, el dormilón, quan diuen, ¿t'acuerdas cuando pensaban que fumar era malo? Está ambientada en el futur.
Sí,
no?
Sí, sí.
Sobte un dia sortiran i diran, no, home, no. Que el bacon era bueno.
Exacte.
I fumar també. Fumar bacon era mejor.
De totes formes, a mi el millor xur és el primer de tots.
El primer de tots, sí. Eso es como todo.
Ja.
És que aquesta és la frase de capçalera de qualsevol persona de bé.
És així.
Ja està. Ja està, el Toscano, que ha de venir.
Home, ho deixem aquí. De seguida, Xavi Toscano i tot l'informatiu d'aquesta casa. Sí que parlarà de grips i de virus respiratoris.
Mare de Déu.
Això serà ara l'Estel migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir a les 8 del matí fins la... les dues, com sempre, a la caravana de Riu Estel. Que vagi molt bé. Fins aleshores.